El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La tornada de vacances està molt marcada per una possible crisi econòmica que, segons alguns experts, està trucant a la porta. La inflació segueix alta per l'increment dels preus dels subministres, la cistella de la compra i els combustibles. Però què hi ha de cert? Realment hem de témer que comenci un nou període de recessió? I en cas que comenci, és convenient, tenint en compte la crisi energètica i el canvi climàtic? Mirarem de respondre avui alguna d'aquestes preguntes i per fer-ho ens hem acompanyat d'en Joan B. Casas, economista, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, sabadellenc. Molt bon dia, moltes gràcies per ser avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Començo per aquí. Avui escoltàvem les declaracions tant de la presidenta del CIESC, Alicia Bosch, com del president de la Cambra, Ramon Alberic, i deien que, malgrat que tot apunta cap aquí, a hores d'ara, les empreses encara no ho estan notant. És a dir, les empreses encara treballen amb relativa normalitat. Estem a les portes d'una crisi econòmica?
Estem a les portes, com a mínim, d'una aturada, d'un procés de recuperació força intens, que es va produir, diguem-ne, quan la pandèmia es va anar acabant. Per tant, sí que va haver-hi una demanda continguda, va haver-hi una recuperació important, que això s'ha vist frenat, per diverses raons. A veure, si fem una anàlisi de la situació i analitzem els elements que més ens poden indicar si estem a les portes d'una recessió o no, veurem com elements de preocupació n'hi han. I en diré uns quants, molt, molt resumidament. Primer, òbviament, és el tema de la inflació. Una inflació del 10%, doncs, és un percentatge que feia molts anys que no es veia. La inflació és un element molt pertorbador de l'economia. Fa perdre competitivitat i perjudica molt a tota la societat i especialment a les classes, diguem-ne, populars i treballadores. Això ja ens fa preveure que probablement tindrem una tardor una miqueta conflictiva, perquè la gran discussió sobre si hem d'equiparar els salaris a la inflació, això doncs provocarà conflicte, perquè bueno, la teoria econòmica ens diu de que si es procedeix amb aquesta dinàmica, és a dir, d'equiparar salaris i inflació, doncs la inflació no acaba de controlar-se, no? Per tant, aquest és un tema important. La inflació és com, si em permets la comparança, és com la febre. La febre diga que hi ha alguna cosa que no funciona i la primera cosa que s'ha de fer és aplicar un antitèrmic, perquè si no, no pots. Pues la inflació és una miqueta el mateix, no? Hi ha alguna cosa que no funciona a l'economia que fa que els preus es disparin, no? La primera cosa que hem de fer, per tant, amb això de la inflació és distingir quin tipus d'inflació tenim. Hi ha un tipus d'inflació que l'acostumem a anomenar inflació de demanda, que és quan hi ha unes expectatives molt positives, quan l'economia funciona, i llavors hi ha una demanda intensa de béns i de serveis. Fins al punt que l'aparell productiu no és capaç de donar resposta a aquesta demanda i, conseqüentment, els preus s'apugen. No estem davant d'això, tot i que alguns indicis, si no hagués estat per la interrupció brutal de la guerra d'Ucraïna amb els costos de l'energia, alguns símptomes d'aquest tipus d'inflació hi seria, no? Però vaja, ara tenim una inflació que fonamentalment ve com a conseqüència de l'impacte del preu de l'energia i també dels aliments, que ara voldria parlar-ne d'això, no? Per tant, tenim inflació alta i el que és més important és alta la inflació subjacent, que diem els economistes. La inflació subjacent és la inflació sense comptar-hi l'energia i els productes no elaborats, és a dir, els productes frescos. Per què? Home, perquè són dos elements, diguem-ne, externs.
Volubles, no?
Exacte, i que no depenen massa del que tu puguis arribar a fer. No bé, doncs d'aquest 10%, superior al 10%, en aquests moments la inflació subjacent es situa a prop del 6%. Que això sí que vol dir que hi ha una part del sistema que no funciona prou eficientment, perquè aquí ja no depèn tant de l'energia ni dels productes frescos, no? Que són més volàtils, per entendre'ns. Per tant, tenim un problema amb la inflació. Quan tens un problema amb la inflació, has d'aplicar polítiques apropiades, no? I la primera cosa que es fa és pujar els tipus d'interès. Això és així. Per tant, en aquests moments tenim un Euríbor a l'1,25, que és un tipus que no es veia des de feia 10 anys. Clar, també això donaria per una altra sessió, ja és difícil explicar els tipus d'interès negatius. És una cosa que els economistes ens costa explicar, no? Vull dir, escolta, jo li deixo diners i això vostè cobra, no? Vull dir, però vaja, aquest ha sigut com a conseqüència de la política del Banc Central Europeu, doncs la situació que ha hagut fins ara. Això s'ha acabat, eh? I això impacta, doncs, en el consum individual, òbviament, especialment les hipoteques, però també impacta les empreses. En aquest moment les empreses ja es financien, no arriba al 3%, però ja s'hi comença a apropar. Per tant, hi ha inflació, hi ha elevació dels tipus d'interès, per dues raons: per combatre la inflació i també per contrarrestar amb la mesura de lo possible la política de la Reserva Federal Americana. La Reserva Federal Americana ha incrementat els tipus d'interès amb més intensitat que ho ha fet el Banc Central Europeu i, en conseqüència, això genera una certa necessitat d'equiparació, sinó perquè el flux monetari se'n va cap a Estats Units, per entendre'ns, perquè té una retribució més alta. Per tant, inflació, un element preocupant, la inflació subjacent també, i les polítiques que això comporta són impacte amb el tipus d'interès i, conseqüentment,
al final té conseqüències també a la butxaca, perquè vol dir que molta gent ha vist com li pujaven la hipoteca.
Exacte, té conseqüències a la butxaca. És que això és tan simple com això, no?
Aquí una pregunta sobre la inflació, perquè ens deia, és un element pertorbador de l'economia, però jo em pregunto, quan a tot el món està pujant la inflació... Aquesta pèrdua de competitivitat també es nota? És a dir, si la inflació pugés només a Espanya, jo entendria aquesta pèrdua de competitivitat de l'economia espanyola envers altres economies d'Europa. Però si tota l'economia europea, per dir-ho d'alguna manera, es troba en una situació similar d'increment de la inflació, això també afecta la competitivitat europea?
Sí, perquè no és una situació similar. Les previsions que es fan de cara al 2023 ens donen un diferencial d'inflació entre la Unió Europea i Espanya de 3 i 4 punts. Alerta. Per tant, no és la inflació com a alteració del nivell general de preus es produeix a tot arreu, però no amb la mateixa intensitat. Repeteixo, les previsions que es fan pel 2023 situen l'estat espanyol en 3-4 punts més d'inflació que la mitjana europea. Per tant, sí que és una pèrdua de competitivitat. Sí que és una pèrdua de competitivitat. Tenim un altre element que de vegades no es té present i que és molt important, no? Durant aquest temps s'ha produït una equiparació de la paritat entre l'euro i el dòlar. Això per Europa és molt preocupant, entre altres coses perquè Europa encara importa més que no pas exporta. Estic parlant del conjunt de la Unió Europea, no? I tenint en compte que la majoria de les transaccions internacionals es fan amb dòlars, no? Per tant, aquí tornem a tenir un altre problema, és a dir, especialment la importació d'energia, no? Tenim un problema perquè se'ns ha encarit. Òbviament sí que podem en principi facilitar l'exportació, però a grans números l'equiparació, la pèrdua de poder de l'euro en relació al dòlar ens perjudica com a europeus, perquè tenim Europa importa més que no pas exporta. L'exportació també està molt centrada a determinats països, bàsicament a Alemanya. Per exemple, Espanya exporta i Catalunya exporta molt a Europa. Per tant, hi ha aquest element que d'alguna manera o altra també no ajuda. També no ajuda, no? Bueno, i finalment tindríem un altre element que no sé si donem prou importància. Efectivament, l'impacte de la inflació amb un percentatge alt ve determinat pel cost de l'energia. El cost de l'energia ve determinat per dues coses. Una, que és la dependència evident de l'energia que hem d'importar, i després per un sistema de càlcul molt curiós, que jo entenc que a la gent li costa d'entendre, perquè costa d'entendre, no? El sistema de càlcul funciona, doncs, que quan l'oferta es fa primer utilitzant les energies que no poden parar, l'energia nuclear, per entendre'ns, després les energies de caràcter renovable, que són més barates, i finalment les més cares, que és el gas. Però llavors el preu final només és el del gas, és a dir que...
Això és el que en el programa hem batejat ja fa setmanes amb allò de vas a comprar pomes i caviar i t'ho cobren tot a preu de caviar.
Exactament així. És que és una cosa... Clar, això justifica, per exemple, un impost a les elèctriques, és absolutament evident, perquè és allò que els anglesos diuen beneficis caiguts, els anglesos amb terminologia econòmica són beneficis caiguts del cel, perquè és evident, escolti, tot l'altre es manté més o menys els costos que tenia i el preu final ve incrementat simplement perquè el marginal és molt més alt. Clar, això és un tema que en aquests moments s'està parlant d'intentar controlar el preu del gas, però bueno, d'entrada jo penso que, ho dic perquè és un tema que ha sortit algunes vegades, més qüestionable seria el de la banca, però el de les elèctriques és evident que no pot ser que en una situació d'aquest tipus hi hagin uns beneficiats sense fer absolutament res, simplement perquè hi ha una dificultat de subministre i se'n beneficien. Per tant, el preu de l'energia hi és. Quin és el drama? I torno, si em permets, amb el tema de dir hem de saber exactament les causes de la inflació. És molt fàcil controlar la inflació de demanda. Pujant els tipus d'interès, la gent consumeix menys, per entendre'ns. Però, quan en aquest cas la inflació ve donat per un tema com l'energia, que només es pot solucionar a partir d'una substitució de les fonts bàsiques d'energia, home, això no es fa d'un dia per l'altre. Això no es fa d'un dia per l'altre. Per tant, tots ens podem omplir la boca d'energies renovables i ho hem de fer-ho, i ara ens podem penedir del que hem fet fins ara, però això no és es fa un dia per un altre. Has de posar un molí d'aquells i d'entrada hi ha tota una part de la societat que se'n veu afectat, per tant hi ha una discussió. I aquest és el tema, és a dir, difícilment controlarem la inflació a base de substituir un dels costos elementals que és l'energia, simplement perquè podem buscar altres proveïdors, que és el que s'està fent, que si Argèlia, que si podem fer un altre... Però, a veure, estem parlant de la mateixa...
I nacionalitzar les elèctriques, li dic perquè ahir la tertúlia van acabar amb aquesta conclusió, els tertulians, que la solució era nacionalitzar les elèctriques i establir el preu des dels estats.
Sí. Bueno, nacionalitzar és un tema complicat, perquè des d'un punt de vista polític generarà molta... Jo penso que es pot regular el preu perfectament. Escolta, en la nostra societat hi ha molts preus regulats, sempre i quan, insisteixo, hi hagi una causa que ho justifiqui, perquè regular els preus de vegades no és més profitós. Però en aquest cas, doncs, es pot regular el preu i es pot posar un impost absolutament que, d'alguna manera o altra, limiti aquests beneficis caiguts del cel. El procés de nacionalització és un procés molt complicat i probablement llarg. No tant el fet d'establir un impost, com he comentat, no? Hi ha un altre tema que no tenim present, que és l'impacte negatiu del sector agrícola, del sector primari. És la tempesta perfecta que et deia al principi, no? És a dir, tenim tot això, però a més tenim una sequera molt perjudicial, tenim unes pedregades que s'han... És a dir, que el sector primari, el sector agrícola, i podem parlar de casa nostra, doncs ha rebut un any molt dur, molt dur. Per tant, si t'ho mires tot, jo dic, home, tempesta perfecta, Déu-n'hi-do. Paritat dòlar-euro s'equipara i, per tant, perdem capacitat de compra com europeus. Dos, el sector agrícola, el sector primari, s'ho passa malament. El sector energètic influeix d'una manera determinant, però a la vegada no és fàcilment substituïble, no és fàcilment. Segurament, aquesta és la meva impressió, en Rússia ha fet un error, està fent un error molt greu, que és que incentivarà a tota la resta de la comunitat econòmica europea, inclús del món, la inversió en energies renovables. I probablement d'aquí 10 anys la dependència es reduirà molt. Però de moment és el que tenim, no? I finalment tenim també l'impacte en els tipus d'interès, perquè és així. Això tenint en compte, permets que ja veníem d'una situació una miqueta complicada, perquè la pandèmia va paralitzar el conjunt de l'economia, i això no és com un semàfor, que la que es posa verd arrenques, eh? És a dir, el tornar a posar en marxa tot el que va costar, i va haver allò que dèiem la interrupció de la cadena de subministrament, i tot això es va anar posant al dia, però d'entrada va provocar...
Ja portàvem un d'allò.
Llavors, patàvem en tot aquest context, quan començàvem una mica
a treure el cap,
ve la situació actual.
Una derrotada més.
Hi ha elements per pensar que, home, des d'un punt de vista tècnic és difícil negar-ho. De fet, en aquests moments ja hi ha estudis que preveuen, per exemple, l'autoritat de responsabilitat fiscal independent, que és un òrgan del...
El micròfon, Joan, sí, ara.
Sí. Que és un òrgan independent que, diguem-ne, que existeix a tots els països i que avalua les polítiques del govern, diu que aquest tercer trimestre, de fet, hi ha hagut una disminució del 0,8%. Estic parlant d'aquest tercer trimestre, que és el trimestre de l'estiu.
Que és el que teòricament, no?
Que és el que teòricament, no? Sí. Perquè el primer és, encara no havia l'impacte, però ara ja el tenim. Funcas, que és el servei d'estudis de les caixes, les antigues caixes, diu que aquest quart trimestre serà zero. Què vol dir això? Vol dir que si no és zero i és una mica menys, en termes tècnics, i que els economistes ens agrada sempre batejar les coses, hi haurà dos trimestres amb recessió o amb disminució del PIB, i això nosaltres anomenem una recessió tècnica. A veure, jo penso que això es produirà. Jo penso que això es produirà, i m'agradaria molt equivocar-me, però això es produirà. La gran discussió està si això és el preludi d'una crisi més profunda o no. A veure, les previsions també ens diuen que cada vegada que hi ha una revisió de les previsions de creixement per l'any que ve, cada vegada les modifiquen a la baixa. I, per tant, no t'estranyi que d'aquí a final d'any...
Encara baixem més,
no? Per exemple, des del PIB, des del 4 i tot plegat, ara ja es parla del 2, no? Home, un creixement del 2, un creixement agregat, del 2%, és poc, tenint en compte que venim d'una situació on l'objectiu era recuperar els nivells prepandèmia, per entendre's. No?
Aquí hi ha tot un debat latent, no sé si entre els economistes, però sí, tampoc sé si a la societat o a les xarxes socials, que avui dia és molt difícil saber on són els debats, sobre si el que ens toca ara és això, és contenir, per salvar el planeta, en l'àmbit de canvi climàtic, etc. Si el que no és sostenible seguir creixent a les velocitats que l'economia estava creixent.
A veure, primer, efectivament, el que no podem fer és continuar consumint energia fòssil que contaminen i que inunden el planeta de CO2. De tota manera, jo soc molt escèptic amb això. I soc molt escèptic perquè mentre Xina, dic especialment Xina i altres països, no juguin decididament aquesta carta, tota la resta és no vull dir que sigui inútil, a veure si m'explico bé, però i no, jo penso que no estan per la labor, pel que sabem. De fet, fixi bé que la primera cosa que van fer quan van tenir discrepàncies amb els Estats Units, van dir, pues ara no l'acord que havien fet de limitació, pues ara no el farem. Per tant, hi ha un tema clau que és dir, escolta, com que és una cosa planetària, els principals agents contaminadors són bàsicament la Xina i països d'aquest, la Índia, països que han prioritzat absolutament el creixement. Si no s'hi apunten d'una forma decidida, doncs ho tenim complicat. Ara, per l'altre cantó, jo sóc una persona que tinc una confiança bastant sòlida amb l'evolució tecnològica. És a dir, és difícil preveure com evolucionarà, però jo estic convençut de que s'anirà perfeccionant tota la oferta tecnològica fins al punt que es podrà reduir en certa manera alguns aspectes que no impediran el creixement de l'economia sense incrementar el nivell de contaminació planetària. Jo n'estic convençut d'això, no? Perquè, clar, queda molt bé això de dir ens hem de contenir, però quan diem que ens hem de contenir sempre s'acaben contenint els mateixos. I això cal tenir present. Per què? Perquè hi ha elements que són més fàcils de controlar. Per exemple, en aquests moments hi ha una discussió sobre si caldria fer un pacte de rendes. com saps, pacte de rentes, i allò dius, que tothom s'està en cinturon. Bé, hi ha sectors de la societat que els és molt fàcil aplicar el pacte de rentes. Mira, limitant els salaris ja s'aplica un pacte de rentes. Hi ha altres salaris, hi ha altres que és més complicat. El capital és molt movible, per exemple, i és més complicat. Per tant, jo sóc més, aquests moments, sóc més partidari d'incentivar i d'aplicar recursos a tot allò que és la revolució tecnològica, que no pas pensar que podem evitar l'escalfament del planeta a base de dir creixerem o creixerem menys, sobretot perquè hi ha els principals actors d'aquest escalfament que tinc la impressió que no estan per la labor.
I per últim, perquè estem ja pràcticament fora de temps, hi ha alguna manera d'evitar-ho, aquesta tempesta perfecta? Hi ha alguna manera d'actuar sobre aquesta situació?
Bé, sí, a curt termini és complicat. De fet, s'han fet mesures, com el tema de la benzina, abaratir el tema de la benzina, els lloguers, ajuts, tot aquest tipus d'ajuts, que el que fan és contrarrestar els efectes de la inflació a part de la societat. Però insisteixo, la inflació és com la febre, és a dir, pots rebaixar la febre amb un antitèrmic, però si no vas a les causes estarem al mateix, no? I per tant, hem d'incrementar la productivitat, hem de tenir present de que no és el mateix una societat del coneixement que una societat, diguem-ne, manufacturera. Hi ha elements d'aquest tipus, però n'hi ha pocs que siguin a curt termini. Pocs. I l'efecte d'una pujada dels tipus d'interès, que és evident que és una política antiinflacionària clàssica i que s'ha de fer, doncs té uns efectes immediats durs per una part important de la societat. Per tant, hi ha un principi que jo penso que costa d'entendre perquè és molt fàcil de dir però molt difícil d'aplicar, que és dir: per controlar la inflació hem de provocar una recessió. Home, segurament si provoquem una recessió, a no ser que entrem en una fase d'estagflació, que ja en parlem un altre dia, si per cas, doncs, efectivament, la inflació es controla, però no seria, diguem-ne, massa convenient haver-ho de fer així. Però elements d'aquest tipus inevitablement hi són. Inevitablement hi són. Una certa recessió es provoca amb totes les polítiques de caràcter antiinflacionari.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Com sempre ens passa, ens han quedat qüestions per acabar de comentar i d'analitzar, però crec que hem posat una bona fotografia de la situació actual per també situar una mica els nostres oients. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.